Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Almenys 4 persones han mort i 19 han quedat ferides en un xoc entre un autobús escolar i un tren regional al terme de Millars, a prop de Perpinyà. El ministre de l'Interior francès ja ha confirmat les 4 víctimes. Dels ferits, 7 sembla que ho són de gravetat. No se saben encara les causes de la col·lisió, que s'ha produït en un pas a nivell, quan el tren ha embestit la part posterior de l'autobús, que ha quedat partit en dos. El vehicle de carretera transportava alumnes de 13 a 17 anys des de Millars cap a altres poblacions. Sembla que alguns estan atrapats en aquests moments encara dins el vehicle. Canviem de qüestió. Ha estat detinguda la dona ferida en un bar ahir a Sant Carles de la Ràpita com a possible còmplice de l'acció violenta. L'han detinguda els Mossos, tot i que es troba a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, fora de perill, ferida juntament amb la seva parella actual, que va rebre un tret a l'esquena. Recordem que l'autor dels trets s'ha lliurat avui a la tarda a la caserna de la Guàrdia Civil a la mateixa localitat de la comarca del Montsià. En plana política, destaquem que els Mossos d'Esquadra han negat haver espiat Xavier García Albiol, candidat del PP en aquestes eleccions, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Així ho diu l'agència EFE. Les proves d'aquest suposat seguiment s'haurien trobat entre la trentena de caixes que la policia espanyola va confiscar als Mossos el 26 d'octubre quan estaven a punt de cremar-les en una incineradora. I recordem que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat avui que Jordi Sánchez pugui sortir de la presó per fer campanya per al 21 de desembre, tot i que és el número 2 de la llista de Junts per Catalunya. El mateix expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, juntament amb el d'Òmnium Jordi Cuixart i amb el conseller destituït Joaquim Forn, han estat citats, segons s'ha sabut també avui, per declarar davant del Suprem l'11 de gener. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
Pernil ibèric, delícies de salmó, melons de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema. Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
La Sagrada Família il·lumina el pessebre. Aquestes festes vine a viure el Nadal a la Sagrada Família. Els dies 20, 21, 22 i 23 de desembre, a partir de les 7 de la tarda, gaudeix d'una representació de llum amb música i locució a la façana del Naixement, carrer Marina. Acte gratuït obert a tothom. Viu el Nadal a la Sagrada Família.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular, la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, tornem una setmana més i avui ho fem per parlar d'empreses amb molts valors, en concret aquelles entitats que contracten majoritàriament a persones amb discapacitats i amb risc d'exclusió social. Els presentarem la història d'ICARI, Iniciatives Socials. Ho farem amb la seva presidenta i la seva junta gerència, la Maria José Pujol i la Quica Sauquet, i parlarem de la jornada que organitzen la setmana vinent. Per comentar actualitat política i econòmica, avui ens ajudarà l'advocada Naboza, l'Emili Pons i la Mireia del Pozo. Els controls cènics tenim a Joan Carretero. Recordin que estan escoltant el Plusvàlua, el programa d'economia amb valors que cada setmana els apropa al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social de la Caixa.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular: la ciència i l'educació.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
En el context d'una societat mercantilitzada, tenir feina és una de les principals vies per estar plenament integrat a la societat. També és així en el cas de les persones que, per qualsevol raó, es troben en una situació d'exclusió social. Promoure l'ocupació entre els col·lectius propensos a la marginació és una tasca molt important des del punt de vista social. Aquí les empreses tenen un paper molt important que, si en prenen consciència, poden beneficiar notablement el seu entorn social i comunitari. I si les empreses contribueixen al desenvolupament positiu de les comunitats en què es troben, elles mateixes també es veuen beneficiades. Millora la seva imatge pública, el seu prestigi comunitari també s'incrementa i el seu entorn social més immediat es torna en un sòlid aliat. I és que arran de la crisi econòmica i l'augment de desigualtats socials, cada vegada són més els emprenedors que es decanten per negocis socials orientats a col·lectius desfavorits. Demostren així que l'activitat empresarial no està renyida amb el compromís social i que les empreses poden provocar un canvi social creant un valor afegit que s'escapa del que és purament econòmic. Comença el Plusvàlua. I comencem, doncs, coneixent la història d'una empresa amb valors, com dèiem, amb molts valors, perquè després de... volem parlar d'aquesta jornada que organitzaran la setmana vinent. Tenim aquí l'estudi a la Maria José Pujol, que és la fundadora d'Inaut i Cària Iniciatives Socials. Maria José, molt bon vespre.
Molt bon vespre.
I benvinguda al Plusvàlua. I a la gràcies. Quica Sauquet, que és adjunta gerència. Bon vespre
molt
també.
Molt bon vespre.
A la Quica. Abans de començar parlant de la jornada de la setmana vinent, anem a fer una mica d'història. Ens remuntem a l'any 1976.
Sí, 76. Ja fa més de... molt gran que diguis
bueno, més de 40 anys, no? Què va passar aquella data, que es podem dir com l'inici de l'entitat avui que tenim aquí la seva fundadora?
Casualitats, la providència, com li vulguis dir, perquè en realitat jo el que volia estudiar era biològiques, que encara és una assignatura pendent a la universitat. Algun dia m'hi dedicaré. Però bé, per casualitats de la vida em vaig trobar amb un grup de nens i nenes que tenien problemes i aleshores doncs, no tenien on estar atesos en aquell moment. I amb els pares vam dir, bé, fundem una escola d'educació especial i tirem endavant com puguem.
Han canviat molt les coses de llavors, des de l'any 1976, no? Vull dir, a nivell de...
Moltíssim.
De donar cabuda a aquests joves.
No podíem anar ni al jardí públic perquè ens retiraven els altres nanos que estaven jugant. Nosaltres estàvem en una torre molt petiteta que ens havia cedit la Mercè Paniquer al carrer Iradier i allà doncs, no tenien on jugar i anàvem a un jardí a prop, públic. I quan portàvem sis nanos...
Sis,
no allò, multitud, sinó sis nanos, ens retiraven els altres com si es contagés.
Aquests nens, després, el problema que tenien després, quan es feien més grans, era trobar feina, perquè no podien.
Clar.
No podien perquè ningú els volia contractar, no?
Clar, aquest era un repte molt important, i és què fèiem amb ells quan acabaven, perquè l'escola es va posar de moda, entre cometes.
Clar, no? Sí, suposo que va anar creixent.
I va anar creixent.
Quants nens vos arriba a tenir? Quants nens?
Nosaltres sempre hem estat oscil·lant entre 60 i 80 alumnes i aleshores, quan van acabar les primeres promocions, al principi, com encara era una època que no hi havia la regulació que hi ha ara a nivell laboral, els podíem col·locar en empreses on feien de botones, on feien encàrrecs, on repartien per farmàcies, on feien diferents tasques molt d'auxiliar administratiu. Però, quan amb tota lògica es va regular tot el tema de la seguretat social, les altes, aleshores les empreses ja no van voler ningú més, i és més, aquests que estaven col·locats en allà, doncs ja tampoc els van voler. I aleshores vam decidir, doncs, muntar nosaltres una formació professional especial on ells poguessin aprendre un ofici i poguessin anar a treballar.
I ens, no sé si estic bé per de cronologia, ens anem a l'any 1992, l'any dels Jocs Olímpics, però que vau crear el Centre Especial de Treball i Carià As Gràfiques.
Correcte, sí, però abans...
Abans. Ja sé, quan... jo que una cosa em deixava, no, han passat molts anys de diferència.
Té d'haver-hi una mica de link, perquè quan nosaltres vam fer la formació professional vam buscar un segment en el que hi hagués demanda, hi hagués feina, hi hagués molta activitat econòmica. Igual que ara és internet i tot el tema de xarxes socials, si tot és internet, en aquella època tot era impremta. Calendaris, pòsters, adhesius, tot era impremta, tot. Aleshores vam pensar que hi ha molta demanda i, per tant, nosaltres que som forts en pedagogia i fluixos en negocis, tindrem més facilitats per poder-los col·locar, per poder vendre si cal. I aleshores va ser quan vam treure la primera fornada d'alumnes que ja estaven preparats per les arts gràfiques.
Llavors vau crear aquest centre especial dedicat específicament al que s'anomena arts gràfiques, no?
Sí, sí. A les gràfiques actualment tenim una quarantena de persones contractades i tenim totes les modalitats d'impressió, des del disseny, impressió digital, estampació textil, serigrafia, offset, tampografia, podem imprimir qualsevol cosa i la veritat és que tenim una cartera de clients que seria l'enveja de molts grafistes perquè treballem per cadenes hoteleres de 5 estrelles, pels millors despatxos d'advocats que poden haver-hi en aquest moment a tota Espanya. Bueno.
Posteriorment, veu crear, la cosa va anar evolucionant, el Centre Ocupacional Bogatell. Quina diferència té aquest centre amb el que era el Centre Especial de Treball i Carrières Gràfiques?
No tothom té capacitat per poder treballar. No només per les seves competències professionals i les seves habilitats i hàbits per poder mantenir-se en el lloc de treball, sinó també perquè potser no pot suportar el nivell d'estrès, perquè no té prou habilitat, perquè emocionalment és una persona que no accepta, diguem-ne, les correccions o el fer-ho com ho ha de fer, sinó que ho vol fer a la setmana. És a dir, hi ha molts elements que poden fer difícil que una persona pugui treballar. També hi ha una valoració objectiva que la dona la Generalitat. I aleshores els adults amb discapacitat intel·lectual que no poden treballar poden ser atesos amb un servei que es diu centre ocupacional. Per això el vam obrir.
I posteriorment, és que porteu molts anys dedicant-vos, més de 40, ho dèiem al principi. A l'any 2004, ja fa 14 anys, ara farà 14 anys l'any vinent, neix un hostal, un hostel, que es diu In-Out Hostel, que està portat per un 90% de plantilla que està formada, són treballadors amb discapacitat, el 90%, 9 de cada 10.
Sí, sí. A l'In-Out va ser una bogeria, perquè en aquell moment no hi havia... Nosaltres diem a tota Europa, però probablement no hi havia tot el món. Cap servei en el que es treballés en directe amb la relació amb el públic. És a dir, el servei no existia. Existien les feines industrials on tu tens un back office, que si hi ha una errada, doncs tens un factor de correcció, li dius, se m'espera la màquina, el que sigui, o et quedes a treballar més hores, corregeixes i entregues bé la feina. Aquí no, a qualsevol empresa d'hoteleria, de restauració, de serveis en directe, aquest factor de correcció no existeix. I ens van dir que jo no funcionaria de cap manera, però vam pensar, no, sent un segment d'hoteleria que és els dels joves, els serveis de joventut, el hostel, doncs els joves són molt sensibles, són diferents a la gent gran, són friendlies, accepten les diferències i ajuden a corregir-les ells mateixos o a oblidar-se, tots som diferents, i tots tenim la nostra gràcia. I la veritat és que són molt competents, fan bé la seva feina, tenim unes puntuacions bones a les plataformes d'internet en quant a valoració. És gran, tenim 250 llits i un restaurant obert al públic per 120 àpats diaris, és a dir, que tenim feina.
I més en una ciutat com Barcelona, que viu un boom turístic, o el vivia, no?, fins aquest any, que hi ha molta gent que ve.
Hi ha molta gent. Barcelona és fantàstic i jo espero que ho segueixi siguent, la veritat. Hem patit poc, l'efecte dels dos factors, diguem-ne, que es queixa al sector hoteler, tant l'atemptat, que es va notar... Nosaltres vam notar un creixement en aquest cas perquè el nostre hostel no està en el centre de Barcelona. Està en el parc de Collserola, encara que és Barcelona ciutat, a la darrera parada de la zona 1, a Baixa de Vallvidrera. I aleshores, potser una mica com de protecció, va haver-hi una tendència
a pujar,
allunyar-se del centre. I vam tenir. I el factor també del procés, per dir-ho d'alguna manera, nosaltres tampoc l'hem notat potser per la mateixa idea, no?, de que hi ha més tranquil·litat a dins del parc natural encara que estiguem a Barcelona. O sigui que nosaltres podem estar tranquils i tocar fusta.
Davant aquesta gran conglomerada, com es diu en castellà, d'entitats, creu una entitat sense ànim de lucre que es dedica a iniciatives socials per poder gestionar-ho tot, no?
Sí. Al principi vam fer una cooperativa de professionals, però a la que vam obrir els serveis d'adults vam veure clarament que el que teníem que fer era que participessin activament les famílies i els propis treballadors. Perquè, en realitat, la participació activa es demostra amb la propietat. Si tu pots votar, pots decidir amb una Junta General d'Accionistes i escollir els teus representants, que són el Consell d'Administració, doncs, a veure, això és de veritat. Van missa, ho inscrius en el registre mercantil i tens possibilitats de que la societat o l'entitat jurídica, encara que sigui sense afany de lucre, es condueixi en interès de tots, no? I per això vam convertir la cooperativa amb una societat anònima laboral no lucrativa en la que en aquest moment hi ha un 85% de la propietat que està en mans o de les persones amb discapacitat intel·lectual o bé de les seves famílies. És a dir, que majoritàriament això sempre és d'ells i per ells.
Abans de parlar de tot el sector, estem parlant amb la Maria José Pujol, ella és la fundadora d'Inaut i Cari Iniciatives Socials. També tenim aquí Quica Sauquet, que és la Junta Gerència. La setmana vinent organitzeu aquestes jornades Business with Social Value, que no sé exactament què són, què signifiquen i qui participa.
Pues Business with Social Value, que serà la pròxima setmana, com dius, el 20 de desembre. És una jornada que dura a partir de les 9 del matí tot el dia, en la que l'objectiu és que les empreses mercantils coneguin l'oferta de productes i serveis que fem tots els centres especials de treball i empreses d'inserció sense afany de lucre, que ens coneguin, que puguin optar en aquestes compres i que vegin lo competents i tot el ventall de productes i serveis que podem oferir.
És a dir, que l'objectiu és que amb terceres empreses que no es dediquen al vostre sector puguin conèixer per comprar-vos serveis, no?
Exacte. Aquest és l'objectiu. I ho fem tant en un espai que li diem face-to-face, que són reunions prèviament agendades de 15 minuts, on coneixen de primera mà el venedor social que ofereix el seu producte i a partir d'allà poden tenir més contacte, fer realment una compra o allà mateix. Després, amb uns speech que activen a pensar en que la compra responsable té que entrar dintre del core business de les empreses perquè ajuda a les empreses, a l'empresa, tant internament com per vendre els seus productes o els seus serveis, perquè, en el fons, tota la societat té que estar involucrada amb això.
Quants anys... És el primer cop que ho feu, això?
No, és la sisena edició, sí.
No? Quina és l'evolució d'aquests 6 anys de la celebració d'aquesta fira o d'aquestes jornades?
Patim menys.
Com?
Patim menys. És un indicador.
Però per què? Perquè al principi era molt difícil apropar empreses. Desconfiaven. Hi ha empreses que desconfien dels serveis que podeu donar.
En realitat són reunions comercials el que fem. Clar, la majoria d'empreses tenen cua de proveïdors per anar-los a veure i han de posar un fre.
Clar.
És a dir, que dedicar un dia o un matí a venir a buscar proveïdors ja té tela, el que demanem. Per això dic que...
El que més costa és apropar les empreses, o no? Què és el que més us ha costat?
Un cop ja es va donant a conèixer, al ser aquesta la 6a edició, ens costa menys.
Ja.
Però, clar, va creixent cada any el business. Això vol dir que si tenim més venedors socials, necessitem més empreses que vinguin. Jo animo des d'aquí a totes les empreses a participar, que es registren a la web del Business with Social Value, perquè realment és totalment gratuït. Tenim, a més, el suport de més de 20 grans chefs de Barcelona que desinteressadament ofereixen el dinar. Ho han de veure.
Gratuït, sí, que també és gratuït.
Que també és gratuït. Ho han de veure perquè realment és confiar i fer un pas endavant dintre de les empreses al fer compres responsables.
Doncs anem a conèixer quin tipus de productes es poden oferir. Hem conegut que hi ha es gràfiques, hem conegut que també teniu un hostel, no? Quines altres tipus d'empreses estaran presents amb el Business with Social Value la setmana vinent i quins serveis poden donar per a aquells oients que ho tinguin també doncs, present puguin dir, doncs mira, potser m'interessa perquè vull assistir, vull a veure si puc adquirir aquests serveis, no?
Aquest any ho hem dividit en 59 activitats
59?
Activitats econòmiques 160, sí. Diferents. Jo crec que no hi ha cap empresa que no pugui trobar un proveïdor, perquè, com deies, des d'alimentació, que pot ser des de càtering, a empreses que fan algun producte en concret, sigui marmelades, sigui vi, sigui arts gràfiques,
artesania,
neteja, jardineria...
Assessoria comptable, fiscal i laboral, disseny de websites... Call center, contact center... una activitat que té un fa sempre molt, que són els cartutxos de tòner ecològics. No és que li faci publicitat, però la veritat és que té molt interès. Perquè junta dos temes de sostenibilitat, la sostenibilitat social
i
l'ecològica, no? Els càterings per events, l'e-commerce, enclavaments laborals, envasats, fabricació de mobiliari urbà, fabricació de pallets... Facilities service per a empreses, serveis de finger foods, serveis de cambrers, formació i intermediació laboral, gestió de manteniment i d'espais naturals i exteriors, gestió, custòdia i destrucció de documents, hoteleria, restauració, oci, turisme, impressores, lavanderia, bugaderia, disculpeu, serveis a qualsevol altre servei a l'hoteleria, neteja, lots de Nadal, treball de fusta, mailings, manipulació a temperatura controlada, serveis de logística industrial, manteniment i reformes, marxandatge sostenible, muntatge de bicicletes, 8-5-5.
Maria José Quito anava a dir l'any 76, no, que podríeu arribar a fer una jornada, una fira com aquesta, i que joves com els que veu haver d'ajudar a l'any 76 podíem treballar en tants àmbits diferents, no?
La veritat
és que... Ha canviat tot molt, per sort.
Potser amb confiança diria, si lo sé, no me meto.
Sí, no et crec.
Perquè, bé, la veritat és que la societat ha canviat molt, la sensibilitat és molt diferent, però absolutament diferent. Però també t'he de dir una cosa, eh?
Hi ha prejudicis d'empreses encara?
No, prejudicis jo crec que avui en dia ja no existeixen, però una cosa que és absolutament certa... abans teníem més recolzament de les administracions públiques, al principi de la democràcia, i no estic fent propaganda a cap partit, que ara, però sense color, o sigui, érem un col·lectiu molt més visible, el diàleg i la col·laboració i l'elaboració de normes, l'elaboració de reglaments, les legislacions i tot.
Les administracions.
Els diners que arriben són molt menys. O sigui, avui en dia no hi ha convocatòries d'inversions per fer res. Si estiguéssim anant a l'any 76, no existirien centres. perquè no tenim prou capital les entitats per fer inversions, per comprar ni maquinària, ni fer instal·lacions, ni res. És brutal. Vull dir, fa 10 anys ja que no tenim inversions.
Doncs amb aquest titular ens quedem. Si estiguéssim a l'any 76, amb les ajudes que donen les administracions, no podríeu ni obrir un centre.
Exacte. Sí.
Doncs escolteu, si us sembla, anem a donar pas als seus contertulians que també volen intervenir i preguntar-vos coses. I així continuem aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel, un programa que, com saben, produeix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular: la ciència i l'educació.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Doncs vinga, va, saludem a l'Anna Boza. Ella és advocada. Anna, bon vespre.
Hola, bon vespre.
I benvinguda al Plusvàlua. També tenim a la Mireia del Pozo, advocada diplomada en gestió i habilitats directives d'entitats d'economia social i tercer sector. Mireia, bon vespre.
Molt bon vespre a tothom.
I també tenim a l'Emili Pons, el vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Emili, bon vespre.
Hola, bon vespre.
No sé què destacaríeu de l'entrevista. Mireia, vinga, va.
En primer lloc, felicitar-les a totes dues per la seva grandíssima empenta, la seva força i una força de tants anys, vull dir, de més de 40 anys, i han anat entrant, s'han anat trobant amb una sèrie de realitats. Primer va començar amb un petit grup d'uns nens. Clar, i es troben, doncs, amb unes necessitats socials, una realitat que no només afectava en aquestes famílies, sinó a tot el seu entorn, els pares. I aleshores aquesta manera com s'han involucrat i seguir aquests anys fins a arribar a fer tot el que han fet és impressionant, i és realment per felicitar-vos, i sou pioneres. O sigui, sou pioneres a nivell europeu, i no sé si a nivell mundial, però a nivell europeu segur. Jo tinc la sort, des del principi que van començar amb el business, de col·laborar. Ho he vist com ha anat creixent i és increïble. Cada vegada s'apunten més empreses. Clar que costa, naturalment. Tot costa, qualsevol congrés, qualsevol fira, qualsevol acte. Però realment, avui en dia és conegut, si més no dins del sector social, i les empreses mercantils ho estan coneixent cada vegada més. I crec que des d'aquí el que hem de fer és una crida per a aquells que ens escoltin, doncs que hi vagin, que s'apuntin i que realment aprendran molt. Porten gent molt bona. L'any passat van tenir el Víctor Coopers. I realment, o per una banda o per una altra, us agradarà segur.
Maria José, no sé si vol respondre, ja li dono pas a l'Anna.
Jo per dir que, efectivament, també vaig participar-hi, i vaig anar l'any passat, externament, i també felicitar-les, i que, efectivament, és molt interessant. Per mi era un món nou. Vaig estar parlant amb empreses, amb la de les marmelades, per exemple, amb la dels, amb una altra, hi havia Passeig Maragall, de papers i de temes de llibreria, que inclús jo sóc advocada, tinc el meu despatx, però em van oferir tots els serveis, i que va ser superinteressant. I després el càtering aquest, que vam estar dinant allà, que hi havia...
Boníssim.
I a més un ambient divertit. Amb el Víctor Coopers vam disfrutar moltíssim, vam riure, ens vam fer veure d'una altra manera la vida, no? I com treballar també amb una alegria i tot. Vull dir que no és una cosa simplement d'una gent que ho pot necessitar, sinó que, de fet, ho necessitem tots. Mm-hmm. És com un business que interessa amb dues parts i que, en qualsevol cas, em treus profit. Perquè a vegades es veuen aquestes coses com una cosa petita i com una cosa llunyana i una cosa que els hi fas un favor amb algú. No, és un favor que ens el fem mútuament.
Perquè, diguéssim, els serveis que ens donen també es beneficien, òbviament, i són interessants.
Això mateix, vull dir que tu saps, coneixes... jo, mira, el de les marmelades m'ho van explicar perfectament. No tenia cap necessitat, però vaig estar allà, vaig participar, m'ho van explicar, i veus quina feina fan. Que des de fora, a vegades, doncs, vas per la vida i no t'hi pares, no? Doncs tens aquells 5 minuts, i després el de la llibreria, papereria, doncs clar, com a despatx també vaig estar interessada, però vull dir que a vegades dius, ai, és una cosa que fan una gent, no, et pot interessar.
Doncs queda dit, Emili, abans de parlar amb la Maria José i amb la Quica, no sé si també vols explicar una valoració del que fan d'aquests 40 anys.
No, jo crec que ho han explicat molt bé. El que sí que voldria dir és que per circumstàncies laborals hem anat coincidint amb la Maria José, doncs, una part considerable d'aquests anys.
I tant, sí.
I que la veritat és que he viscut amb admiració, en algun moment amb sorpresa, el creixement de tots els projectes que han desenvolupat i la importància que han tingut. La importància que han tingut i que tenen, doncs, per un sector, doncs, que efectivament, en els anys, a finals dels anys 60, començament dels 70, doncs era
desconegut, no?
Més que desconegut, es reconeix sistemàticament. Ja. Hi havia aquesta situació. Clar, el gran repte després de la formació és poder trobar una feina, un treball, tot el col·lectiu que ho necessita. I realment el que han assolit és molt important. Ella abans, la Maria José, comentava que les administracions ja no hi dediquen tants
recursos
com abans, parlarem d'això, entenc, però una cosa sí que la volia dir, és que si van arribar a dedicar-ne i si s'hi van abocar, jo crec que substancialment va ser per l'esforç que la Maria José i segurament altres persones
de picar portes,
van
no?
fer en aquells moments, més que de picar portes, de perseguir a la gent pels corredors i estirar-los de les americanes. Crec que sí. I per això volia felicitar tot el seu projecte i el treball que estan fent.
Maria José, vas haver de... Bueno, d'estirar moltes americanes a principi dels 80, finals dels 70.
Jo crec que m'esteu posant masses mèrits. Tenim la sort de que a Catalunya existeix una àmplia xarxa d'atenció a les persones amb discapacitat a tots els nivells, des de la infantesa fins a l'edat, ja a la vellesa, i que aleshores entre tots també vam fer molta feina, i jo m'hi vaig afegir perquè ja hi havia d'altres que estaven treballant abans que jo. És a dir, que vam compartir projecte, però no vaig ser l'abanderada,
Bueno, déu-n'hi-do el paper que hi vas jugar,
En dono un testimoni.
Efectivament, molta altra gent, perquè afortunadament, de fet, totes les coses que passaven i encara avui passen en aquest país és a partir d'una iniciativa social, a partir del convenciment de la gent que fan moure després els sectors que han de gestionar-ho des de l'administració, des del poder polític.
Sí, és possible que avui en dia el tema de la discapacitat i concretament la discapacitat intel·lectual, que és el nostre objectiu constitucional, hagi quedat una mica diluït, com si no tinguessin tantes necessitats com altres col·lectius amb risc d'exclusió social que també necessiten recolzament, sens dubte, no? Però el dedicar més atenció a altres col·lectius, que potser abans no se'ls donava tanta atenció, no hauria de treure ni una mica d'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual, que neixen així i avui en dia arriben molt lluny gràcies a l'atenció i al suport que els estem prestant. Famílies, equips de suport, serveis, etcètera, no? És a dir, que sembla que com han arribat més lluny ja no necessitin. No, si traiem aquests punts, tornarem endarrere.
Important no anar cap a darrere. Penseu que les administracions, com deia abans la Maria José, s'estan, oblidant una mica d'aquest sector, o també és normal? Mireia, que fas que sí amb el cap?
Sí, jo considero que les administracions han anat deixant una mica de banda o oblidat aquest sector. Per què?
Ha deixat la iniciativa privada una mica, que funcionés, i com ja veuen que la cosa
funcionant...
Ja diuen no...
Per una banda, primer... Per sort, socialment, aquest tema cada vegada ha estat més normalitzat. Aleshores, en el moment que això es normalitza, les administracions ho deixen com una mica més de banda. Afegit amb la crisi econòmica, més la crisi política, que les administracions no tenen tants diners per posar, doncs ha acabat passant el que estava explicant ara la Maria José, que acaben invertint diners en altres mancances que també s'ha d'ajudar i són necessàries, però sense oblidar les que ja teníem i les existents. Aleshores, aviam si les administracions arriben una mica més a totes bandes, perquè els darrers anys el sector social, tot el que és el tercer sector, ha notat moltíssim les retallades.
Ana Boza, no sé si vols dir alguna cosa sobre...
Home, d'administracions potser en sap més la Mili, no? Del tema d'administració. I amb això que diu la Mireia, home, segurament ha passat així. Hi ha tantes necessitats, doncs, i amb la crisi econòmica, doncs, bé, suposo que hi haurà aquesta dificultat.
Jo entenc que sí.
Emili Pons.
No, jo no he d'afegir res, de fet. entenc que és així. També s'ha de dir que, per altra banda, han arribat més recursos a famílies doncs, amb necessitats d'aquest tipus, que abans no arribaven. I clar, han anat canviant les circumstàncies, segurament també hi ha hagut més oferta pública, etc. Però en tot cas, José ho ha dit molt bé, i és que hi ha una realitat, doncs, que ells van ser la punta de llança, els que van posar damunt la taula el problema, i després, darrere, han anat sortint altres sectors que han fet el mateix. Uh-huh. I segurament, doncs, això també s'ha de notar en els recursos.
Uh-huh. Abans ho parlàvem, que la societat ha canviat molt, però penseu que encara hi ha prejudicis? Amb empreses que costa que vagin, o millor, que diuen, ostres, vaig a la jornada que organitzaran la setmana vinent i me n'adono de quantes coses es poden fer que desconeixíem, que pensaven que no seria viable.
Jo sí que considero que hi ha prejudicis, però no en aquest àmbit concret. Mm-hmm. O sigui, estic d'acord quan la Maria José i la Quica deien que avui en dia no hi ha els prejudicis d'abans ni molt menys. Vull dir, socialment està completament normalitzat. Fa anys, recordeu, doncs la gent fins i tot se n'amagava d'aquests familiars o... Mm-hmm. Bueno, en canvi, avui en dia, per sort, no. Però sí que considero que socialment encara hi ha prejudicis sobre algunes malalties o coses diferents.
Mm-hmm. Hi ha sorpresa, quan venen al Business with Social Value.
Per què? Què sorprèn amb el...?
Sorprèn perquè no s'imaginen que puguem fer...
Tantes coses, no?
Tantes mm-hmm. activitats diferents.
Però abans has dit tot un llistat.
No, que no hi ha acabat, a més.
Ah, però s'acaba bueno, vale.
És a dir, sí, tantes activitats econòmiques mm-hmm. diferents amb un nivell de competència altíssim. En el nostre cas, perquè tampoc puc parlar de les altres entitats, però és curiós que el primer pas de confiança en comprar-nos productes o serveis generalment l'han fet les supergrans empreses, mm-hmm. que ens han donat una oportunitat per treballar a nivell amb volums importants, amb una qualitat sense qüestió, vull dir, si no era el dia següent fora t'ho torno i em pagues, vamos, una indemnització que ha servit, però l'oportunitat primera normalment ha vingut més de les grans empreses. Mm-hmm. Hi ha una mica més d'arrencança de les
amb
mitjanes
les pimes,
i petites,
no?
Mm-hmm. en la nostra experiència.
Mm-hmm. I per què? Ho he estudiat? Algun motiu per al qual...
Jo crec... Sí. Perdona. Jo crec que també el que hi ha és desconeixement.
Sí, mm-hmm. sí, hi ha molt desconeixement.
Per això és tan important el Business with Social Value. Mm-hmm. Perquè en un sol dia canvia la imatge. Mm-hmm. I és més fàcil quan veus altres empreses en allà veure del que som capaços d'oferir a les empreses. Jo crec que és també molta part de desconeixement. I potser les grans empreses, moltes multinacionals, és una compra que ja fa anys que la fan. Mm-hmm. És diferent.
Tenen més assumit.
Sí.
Clar, els països, com no, els Estats Units, des de fa temps, està molt més avançat amb la llei del mecenatge, per exemple, amb la sensibilitat, la integració de persones amb discapacitat, les compres, els estudis de psicologia, de tot el que vulguis, està més avançat. És així. Aleshores, si ja ve de la matriu una interiorització de la responsabilitat social corporativa, de polítiques de sostenibilitat, ho apliquen a totes les seves delegacions, si fora, no? Mm-hmm. I aleshores això és més fàcil. Aquest any ve un americà de Nova York, que es diu Daniel Levine, que aquí hemos tirado la casa por la ventana, que és el director de l'Institut Avantgait, que és l'Institut de Noves Tendències en Negoci, perquè vam sentir-lo, que estava explicant de que les noves tendències... No hi haurà cap empresa que pugui existir si el tema de la sostenibilitat no està integrat 100% en la seva empresa. Uh-huh. I això, aquí, tothom ho ha de sentir, tothom ho ha de veure, tothom ho ha de creure-s'ho, i la sostenibilitat social és l'eix més important, perquè estem cada vegada més en una societat desvertebrada, amb unes diferències socials cada vegada més importants, uh-huh. i les compres de productes i serveis poden servir perquè els més desfavorits puguin rebre l'oportunitat de treballar a través de més facturació amb centres especials de treball, empreses uh-huh. d'inserció.
Uh-huh. Penseu vosaltres a l'Emili i l'Anna, que si n'hi ha prejudici a la societat, que abans ho deia la Mireia, a millor en aquest àmbit no, però en general...
Crec, bueno, no sé, prejudici a vegades... Jo crec, bàsicament, és això, és ignorància, que el que és diferent al tu, o el que tu estàs, que diem, normalitzem, coses que a vegades no són normals, però ho fas el que tu estàs... o sigui, el que estàs habituat, el teu al voltant habitual és el que tu creus que allò és normal. Yeah. I aquella normalitat, doncs, té moltes característiques i és diferents. I moltes vegades jo crec que pequem d'aquesta limitació de mires, no? Que és el que és meu, és molt bo, i tot l'altre, com quan ho conec, no tinc ni interès. En el moment que vas coneixent, doncs ens passa amb estrangers, amb la immigració, ens passa amb el que té una malaltia. En el moment que tu coneixes aquell món, el tens més a tocar, el tens al teu voltant i el veus normal. Jo per això, en aquest sentit, deia que jo a mi l'any passat em va fer aquest bé. En el business, no? Per exemple, si hagués de fer una panera o el que sigui, doncs se'm situava una opció, una situació nova. Jo crec... No hi vaig anar amb cap prejudici ni res. Simplement vaig anar amb ignorància, però amb ganes de conèixer. Vas amb ganes de conèixer, doncs ja està. El que dèiem, les coses es normalitzen, no?
Emili, per acabar aquesta primera part...
És que l'Anna ho ha dit tot i molt bé. En definitiva, és això, per estimar, primer has de conèixer. I aquest és el gran problema de tantes coses. Vull dir,
el desconeixement, no? La por que ens fa, a vegades...
Culturals, els conflictes culturals, normalment, venen del desconeixement. I dins de la societat, doncs, el desconeixement d'un determinat sector, d'una determinada problemàtica, doncs et pot fer dir... Pensar i dir molts de disbarats. Per això és tan important, doncs, conèixer, voler valorar les coses. I a partir d'aquí, en aquest cas, segur que les estimes. No només les entens, sinó que les estimes.
Clar, Mireia. Per exemple, una bona forma de conèixer, d'apropar, a part del business, i que qualsevol persona ho pot fer qualsevol dia de la setmana o al cap de setmana, és anar al hostel, a l'in-out, a dinar.
Sí, olé, no... quina cuina, eh? Moltes gràcies, Mireia. Bueno,
jo puc afegir una cosa.
Sí, és molt xulo, em... Per les fotos és molt guai, el hostel.
Em sembla que la Maria José ho ha dit abans. És l'última parada d'un que només es paga allò que els trams de la línia del ferrocarril.
La Baixada de Vallvidrera, la zona 1 de ferrocarril de la Generalitat. Sí. In-out hostel.
Després hi ha una pujadeta que va molt bé per anar-se preparant pel dinar. Quan arribes a dalt dius, tinc gana.
I has fet forat, per menjar.
No, però no pots anar
a menjar. Que es menja bé, però més enllà d'això, de cara al coneixement, no, de que la gent se n'adoni, doncs, elles deien, el 90% són treballadors amb discapacitat. Aleshores, jo recordo l'última vegada que vaig anar, després aquell dia comentant, que algunes persones em deien, i com és possible que la majoria de gent que t'està atenent puguin fer aquesta feina? Doncs escolta, vés-hi i ho veuràs. I és sumament normal. I ho fan tot com persones completament normals. Vull dir que el coneixement aquest del que parlàvem, doncs a dinar cap allà.
Quica, no sé, que abans volies intervenir.
Només dir que aquest any en el Business with Social Value, igual que l'any passat han parlat del Víctor Coopers, que els hi va agradar tant, tenim una gran sorpresa. Aquest any ens acompanyarà el Lluís Soldevila, que és un gran speaker, motivador, i que et dona unes tècniques estupendes per continuar en el dia a dia.
Doncs queda dit, serà dimecres que ve, dia 20, al Business with Social Value. Com es poden inscriure les persones que...
A través de la pàgina web. L'únic que han de pensar és en valor negocis amb valor social en anglès, i aleshores entren a http://businesswithsocialvalue.org.
Si no, van a Google i ho posen Business with Social Value i allà directament els envien cap a la pàgina web.
Correcte.
De la jornada que serà, recordem, dimecres vinent, dia 20.
A Barcelona, eh? Al Palau de Congressos de Catalunya.
Que està acusat de l'hotel La Diagonal,
sí,
no?
Sí, La Diagonal, sí.
Doncs la Maria José Pujol és la fundadora d'In-Out i Cari Iniciatives Socials. Maria José, gràcies per venir.
Moltíssimes gràcies.
I la Quica Sauquet, la Junta a Gerència, també moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Aquí continuem el Plusvalu a través de Ràdio Estel. Doncs continuem. El programa Catalunya té 500.000 de treballadors pobres. Les entitats denuncien que les polítiques d'ocupació només han servit per combatre l'atur, però no per oferir una feina decent. Segons són dades que ha donat a conèixer la taula del tercer sector social de Catalunya, que agrupa a 35 federacions que representen a més de 3.000 entitats socials. En concret, diu que el nombre de treballadors pobres ha pujat aquest 2016 en 30.000 persones, volem dir l'any passat, l'any 2016, respecte al 2017. És el que sempre dèiem, no?, que està augmentant doncs el nombre de treballadors que tenen feina, està baixant l'atur, però, en canvi, augmenta la pobresa a Catalunya. Mireia.
Sí, és així. Darrerament, la nova cara de la pobresa és, per una banda, el treballador pobre. O sigui, una persona que va treballar però no té prou per poder pagar les factures, el pis, etc. Per què? Perquè els sous, aquest és el problema, els sous no són dignes. O sigui, hem d'arribar a una dignificació. Una altra cara de la pobresa
puja, és, com sempre dèiem, el lloguer...
Puja tot. Puja després... l'aigua, puja l'electricitat, però, en canvi, els sous no pugen. Aleshores, doncs, bueno, el treballador pobre ja és ben trist. Està treballant i que no puguis... Ja no parlem d'arribar a final de mes, que això ja sabem que a casa nostra passa des de fa molt de temps, sinó el no arribar ni a meitat de mes. O sigui, és molt greu. Fins ara no ens havíem trobat mai amb aquesta situació. Just abans de que sortís aquest nou rostre de la pobresa, que és el treballador pobre, era la pobresa té nom de dona, era el rostre de dona, sobretot família monoparental, dona sola amb fills, i després també els nens petits i la gent gran. O sigui, aquí, doncs, bueno, cada vegada estem tenint més bosses de pobresa.
I més ara que recordem que arriba, avui ha arribat el fred,
exacte,
temes d'electricitat...
Exacte, l'electricitat, que ha pujat el rebut de la llum, i aleshores, bueno, doncs és el que deia la setmana passada, crec que és una situació certament indignant, perquè estem parlant de drets fonamentals, l'Anna d'això ens en pot parlar, estem parlant de drets fonamentals, i jo pregunto, què hem de fer, com l'any passat, esperar que torni a morir gent? Quan mori una senyora, com va passar l'any passat, una senyora de la tercera edat, aleshores ens posarem tots les mans al cap. Crec que aquí hauria d'haver-hi...
El preu de l'electricitat ha pujat el doble, s'ha multiplicat per dos respecte a fa 15 anys. És una barbaritat.
Però Quim, és que puja cada vegada a l'hivern. A l'hivern, a l'estiu.
I la llei d'energia que havia fet el Parlament de Catalunya ha estat anul·lat, suspès pel Tribunal Constitucional d'Espanya. No ho perdem
de vista. Sí, exacte, exacte.
Total, o sigui, ha estat suspesa i després hi ha hagut aquesta recentment una sentència també d'aquí a Barcelona que també ha dit que no és competent i que, per tant, també queda anul·lada i que, per tant, fixant d'essa no és competència de la Generalitat per dir res i que, per tant, quedem desprotegits. És a dir, en qualsevol cas, estàvem parlant, abans ho dèiem, no? Pot haver-hi una crisi política, una situació econòmica difícil, però el que no pot ser és posar sempre pals a les rodes per intentar protegir res. És a dir, si hi ha una situació com és la que estava dient la Mireia, s'han de posar solucions, i no només recursos al Constitucional, perquè és quan, allò que diem, es judicialitza la política, però és que ha estat a l'extrem que no podem fer ni política, perquè si pretens donar una solució a una situació de crisi econòmica de famílies, d'aquest fred que arriba, de com, aviam, hi ha un protocol d'actuació,
sí,
doncs que abans de tallar una llum, s'ha d'avisar, s'ha de posar en contacte amb els ajuntaments, sobretot, per exemple, als llocs petits és més fàcil, que és aquesta senyora que va passar l'any passat, que si no recordo, va ser Reus. Vull dir que, clar, no et dic que a vegades les coses no puguin fallar i que tot, però que si quan intentes posar solucions, aquestes solucions no arriben mai,
no et deixen.
Què tornes a perjudicar? Doncs aquella...
Els de sempre.
Els de sempre. I què passa? Una bretxa més gran amb aquesta desigualtat. Perquè no arribes mai a donar l'ajut. Si ja costa arribar a un acord en el Parlament de que es faci alguna cosa, ja trigues a fer 4 reunions, no 4, 8, a fer un protocol, quan ho tens establert, diuen, però escolta, mira, ara queden suspès. Aquella senyora de Reus, qui la va ajudar? Clar. És a dir, per posar un exemple...
Sí, és que és així, clar, per fi que aquest any ho teníem ben muntat...
I a part, hi ha la problemàtica general de que hi ha hagut tot un seguit de lleis al llarg d'aquests anys, doncs, que han contribuït doncs, a aquesta degradació dels sous, o aviam, primer el treball temporal, que dona una gran inseguretat a les famílies, que impedeix doncs, prendre qualsevol compromís a llarg termini, i després l'estancament o la reducció dels sous, que segurament és la manera que Espanya ha aconseguit que en aquests anys doncs, el nombre de rics s'hagi multiplicat per dos. S'entén que deu ser això.
Clar, no? És que la diferència entre rics i pobres s'ha agreujat. No.
I que menys gent no, acumula més riquesa, també. Exacte. És a dir, la riquesa ja ens està bé que hi hagi rics,
sí, sí.
Perquè wow. Generin encara més riquesa i més llocs de treball.
Exacte.
Però què passa? Que aquesta riquesa queda en mans més reduïda, per entendre'ns. Abans eren 10, ara són 5.
Sí,
aquests 5, que inclús que l'altre dia, no, que estàvem amb, un, amb uns cursos molt tan interessants aquí en el Palau Macaya de treball del futur, explicava, clar, què passa? Generes una empresa, a vegades és més les ganes de poder-la vendre i obtindre uns diners que no fer-la moure, crear a llocs de treball i fer-la créixer. Que potser amb els anys l'has de vendre perquè no la pots sostindre, la vens. Però no, ara estem en un moment que és, tinc una idea, dono quatre res, pinzellades, la ven, quita la compra, el que vol portar el monopoli d'aquell sector.
Mm-hmm.
Amb la qual cosa fas que a vegades aquests llocs de treball, en comptes de dir, jo començo a fer una feina en una empresa que vagi creixent, jo em fidelitzo, el meu sou també vagi a més, tot va més, no. És prou just per poder-la crear, per poder-la vendre. El que la compra no t'interessa en desenvolupar-la, sinó que tindre el monopoli d'aquell sector i poder ser...
Per diners, clar, i el que la ven el que pretén és ara, guanyar el fet, diners, enriquir-se, no crear feina.
El fet pràctic és aquest, que en aquests darrers 10 anys, aquests anys de crisi, el nombre de milionaris a Espanya s'ha multiplicat per dos.
Mm-hmm.
Aquesta és la realitat. Mentre doncs, estem veient al carrer i arreu doncs, que les situacions socials estan malament i no milloren.
Mm-hmm. En aquest informe, l'informe que ha presentat la taula del tercer sector social de Catalunya, que ha estat coordinat per l'economista Maria Àngels Cabasés, diu que la realitat demostra que segueix existint una elevada taxa de desocupació juvenil, això està clar, no? Una creixent taxa de temporalitat, està pujant el nombre de contractes temporals i disminuint els contractes indefinits, baixos salaris, impossibilitat d'accedir a un habitatge i reducció de recursos destinats als sistemes de protecció social. És una realitat que és així, vull dir, no?
Sí, però també és el que dèiem abans, cada vegada hi ha menys recursos, o des de les administracions pròpiament hi ha menys recursos.
Bueno, això en el cas de determinades autonomies, com la catalana, en què la majoria dels diners que generen volen, abans que es puguin destinar a fer serveis, no?
Bueno, jo aquesta setmana o la setmana passada, no sé quan ha sigut, no sé si ho heu vist, que ha sortit el tema de la pobresa a Finlàndia i com els finlandesos han arreglat el tema del sense sostre. Finlàndia els darrers anys havia pujat molt la taxa de sense sostre, de la mateixa manera que ha passat a casa nostra. Aleshores, el que han fet ha sigut, en lloc de fer solucions provisionals i a base de pedacitos, no? Anar posant tirites com fem aquí nosaltres, aquí i a molts llocs d'Europa, eh? Finlàndia el que ha fet ha sigut que des de la seva administració solucionar-ho posant pisos, direm, en lloc de centres d'acollida, com tenim aquí que van a passar la nit, pisos on aquestes persones s'instal·len durant un temps, però amb tot el sistema administratiu lligat i treballant conjuntament per trobar feina. O sigui, els hi posen un pis, el comparteixen 15 persones, 12 persones, depèn, allà els pisos són diferents que aquí, però aquí seria, per exemple, 6 o 7 persones, i amb els educadors socials i psicòlegs es fa un seguiment d'acompanyament per anar a buscar feina. Un cop tenen la feina, també és veritat que allà les ofertes de feina, les possibilitats són molt més elevades que aquí, però en uns 2-3 mesos troben feina, i en el moment que troben feina i s'incorporen en el mercat laboral, doncs ràpidament ja normalitza la seva vida, perquè el problema que tenim aquí és la no normalització de la vida. O sigui, si nosaltres posem un sense sostre i li donem un sostre, com fa Arrels, perfecte, que fan molt bona feina, però estem solucionant només el tema de la nit, el tema del dormir. Què passa durant tota la resta del dia? Aneu per Barcelona, fixem, a Barcelona on sigui, però jo com, perquè vinc a Barcelona, fixem-nos quina quantitat de persones que hi ha al carrer. I ja rebuscar les escombraries no us, ja no cal ni que ho diguem, no? Aleshores, el que hem de trobar és algun tipus de solució que sigui realment per sempre forta i sortir d'aquesta situació. Comprenc que és molt difícil econòmicament parlant, el tema d'aquests
pisos. No, evidentment que sabeu que la solució. Ara alerta perquè només és la punta de l'iceberg. I hi ha moltíssima gent que sí que té sostre, però de forma molt precària, continua havent-hi desnonaments més que... No sé, jo recordo quan va haver el canvi a l'Ajuntament de Barcelona, el canvi a l'alcaldia, doncs semblava que s'havien acabat els desnonaments. Resulta que ara n'hi ha més que en aquella època.
N'hi ha més que mai.
N'hi ha més
ara
que mai.
Ara n'hi ha més que mai, així de clar.
Ara sembla ser que no hi ha interès en parlar-ne.
No, no són tan mediàtics, no hi ha ningú que faci bandera d'això com va abans.
No, perquè ara no toca.
Ningú es vesteix de Superman i va allà arreglar-ho, senzillament, no? Però aquesta és la realitat. Vull dir que el sense sostre, jo entenc que és la punta de l'iceberg.
I quan dic sense sostre, vull dir tot el que és la pobresa, eh?
Doncs és... I clar, i la situació d'aquí, sabia que no és la de Finlàndia, tot i que insisteixo, vull dir que hi ha un tema que de tant en quant se'n parla, però que ara sembla que és tabú, i és el dèficit fiscal que té Catalunya i que té fa molts anys que s'està denunciant. I en realitat, clar, si un país genera riquesa però li se'n va del país abans que es pugui fer servir, doncs és difícil resoldre tota la problemàtica, no només la social, moltes altres.
Sí, sí,
doncs és el següent que volia també tractar. No és ben bé això, però és Facebook, una gran companyia que fins ara pagava els seus impostos dels que generava aquí també a Irlanda. I ara a partir d'ara diu, bueno, pagarem els impostos que cada país generi. Fa per temes de pressions fiscals. Com ho valoreu? Perquè, clar, estem parlant de milions i milions d'euros.
Ja era hora, no?
Ja era hora, però com a Facebook hi ha moltes empreses, grans empreses d'internet, que com operen a nivell global, busquen el país on tinguin una tributació més reduïda, pagant allà, però, clar, estan operant altres països, com és el cas de l'estat espanyol, no?
Bueno, és que jo crec que aquí està passant el que passa amb tants de sectors, i és que els esquemes de que hi ha al món, els esquemes, els estats, l'organització dels estats, la recaptació d'impostos, etcètera, estan
no?
pensats per una època que no és la d'ara. Vull dir que, aviam, l'arribada d'internet d'alguna manera ho ha canviat tot. És tot el món que està canviant. Jo ara, casualment, vinc d'unes sessions de PIMEC per parlar de professions del futur, i és que inevitablement vas a parar que la meitat de feines tenen, o tres quartes parts, tenen vinculacions amb aquestes novetats. Clar, les companyies tenen l'obligació d'intentar evitar impostos. S'entén que ells van a fer el seu negoci. I mentre hi hagi escletxes de caire estatal, doncs, evidentment, se n'aprofitaran. Vull dir, suposo que és aquesta la realitat.
Però s'hauria de modificar,
fixa't
la legislació.
Fixa't el senyor Juncker, que va convertir dos Luxemburg en una mena de garito, doncs, on tota la pirateria d'impostos, doncs, era feliç, no? Mm-hmm. I ara és el president de la Comissió Europea, déu-n'hi-do.
L'empresonat.
Sí. I que no el van fer l'altre dia doctor honoris causa de la Universitat de Salamanca.
Això mateix.
Sembla que sí.
Això és com tot, depèn del punt de vista que ho miris. Si ho mires com a empresari, des de l'empresa, doncs és lògic, i si legalment està permès, doncs, per tant, és lícit que vagis allà on hagis de pagaments. Això és normal. L'empresa o l'empresari que va
Mireia,
fer a guanyar
però,
diners.
Però són empresaris molt ruïns.
Bueno.
Són empresaris molt ruïns. Mira, ara mateix hem entrevistat la Maria
José
i tota la problemàtica. Sí. Si ells, si els recursos que haurien de rebre no els tenen, és per culpa d'aquesta empresaria tan ruïn.
Clar, que no ens deixa aquí els diners.
Són pocs, però hi són.
Depèn del punt de vista.
Són pocs, però tenen molt volum de negoci, que són les grans, no?
Clar, aleshores, legalment està permès, bé, doncs hauria de canviar la llei i aquell que treballi en un estat o generi riquesa en un estat, doncs ha de pagar en aquest estat. Això seria lo lògic, però com deia l'Emili, doncs
que Irlanda,
les coses han canviat
Irlanda
molt.
Irlanda no està molt lluny, recordem que forma part d'Europa.
Sí, està aquí al costat, sí. Sí, però bé, allà han de pagar menys.
Mm-hmm. Anna, tu modificaries la legislació per...
Sí, jo també estic totalment d'acord amb tot el que heu dit, i a més amb el que deia l'Emili del dèficit fiscal d'aquí a Catalunya. És a dir, una empresa pot buscar més, un major benefici i mirar aviam on ha de tributar, d'acord. Aquí rebem uns tributs aquí a Catalunya, molt bé. S'ha de fer feina? Sí. Tenim un tercer sector que ho necessita. Però si resulta que aquests diners, com deia l'Emili, també ens volen, tenim lleis que no serveixen per res, sospeses, necessitats que no podem solventar i diners que desapareixen, doncs clar, hi ha un clam social de sazón, de amargor, perquè dius, hi ha problemes, no els puc solventar, hi ha uns diners perquè ja entra dintre de les empreses, les acceptes, però que els propis governs juguin això és quan llavors ja el dolor és major.
Doncs queda dit, ens acaba el temps. Anna Boza, advocada, gràcies per venir al Plusvàlua, a l'Emili Pons. Ell és el vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Gràcies també per haver vingut.
Gràcies.
I la Maria del Pozo, gerent del CES, i a part, advocada diplomada en gestió i habilitats directives d'entitats d'economia social i tercer sector. També moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I també al nostre tècnic, que al principi l'he batejat. És el Jordi Carretero. També moltes gràcies per haver fet els controls tècnics en aquest programa. Tornem la setmana vinent, el 21 de desembre, el dia de les eleccions al Parlament, a les 8 del vespre, tancant les escoles electorals, i nosaltres estem aquí doncs, oferint més coses, més actualitat. En aquest cas, parlarem de testaments amb l'Anna. Anna, quan vagis a votar, el sortit espero aquí, la setmana que ve.
Parlar d'aquest tema, no sé si algú té algun dubte que escolti, però tothom estarà pendent de les eleccions.
O que ens
enviï
un mail que sigui, però tu ens envies a vens aquí quan surtis del col·legi electoral.
Gràcies.
Continuem amb la programació de Radio Estel, tornem la setmana vinent. Bona setmana.